Ja són 147. Cada vegada queden menys països al món que no reconeguin Palestina com a estat. Això sí, entre els que encara no ho han fet, n'hi ha que tenen molt pes en el tauler internacional, començant, esclar, pels Estats Units. Israel acusa Espanya d'incitar el genocidi del poble jueu, mentre ha atacat de nou un camp de desplaçats a Rafah. Ha fet una vintena de morts. Netanyahu, per tant, continua desafiant obertament l'exigència del Tribunal Internacional de les Nacions Unides.
Catalunya nit.
I en el conflicte d'Ucraïna, l'OTAN i alguns estats de la Unió Europea es mostren partidaris de permetre que Kiev utilitzi les armes que li entreguen, també per atacar territori rus. Putin ha reaccionat amb una de les seves declaracions provocadores, una advertència als països europeus.
Els països petits haurien de ser conscients amb què estan jugant. Ho haurien de recordar com a països amb territoris petits i densament poblats. I aquest és un factor que haurien de tenir en compte abans de parlar d'atacar el territori rus.
Вглубь российской территории.
Estem pendents de l'incendi que crema a Tortosa. Ha calcinat 86 hectàrees, però ja no avança. I escoltarem les reaccions d'alguns propietaris de patinets sobre l'obligatorietat de tenir una assegurança d'accidents.
Bueno, no està malament, perquè suposo que si tens un accident i fas mal a algú, això ha de sortir d'algun lloc.
El papa Francesc ha demanat perdó per haver dit que als seminaris hi ha massa mariconeig, amb una trobada a porta tancada amb els bisbes. Al Catalunya Nit escoltarem dues grans personalitats de la cultura catalana, Rosa Regàs, que publica memòries.
Treure un llibre sempre fa gràcia.
I Josep Maria Flotats, el protagonista de l'últim Sense Ficció. La gravació no sembla que hagi estat sempre fàcil.
Us he dit que us deixava filmar, però no em pensava que tindria algú al voltant. És que no us imagineu el que és. No ho podeu saber. Per això hi ha tant mal teatre, perquè no se sap.
I l'Òscar Callao ens portarà tot de sabors del Perú.
El tiradito con su rocoto, de una mayonesa ahumada de palos sarmientos con huevas de arenque y un aguacate. Que lo disfruten.
Doncs a disfrutar-ho. Som-hi. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El reconeixement de l'estat palestí per part d'Espanya és oficial des d'avui. Pedro Sánchez ho defineix com un acte històric que en cap cas va en contra d'Israel, però allà és evident que no pensen el mateix. L'acusen d'incitar al genocidi jueu. A Madrid, el representant palestí a Espanya agraeix el gest de l'executiu espanyol. I anem cap allà. Jordi Brascó, bona nit.
Què tal, bona nit.
En quines condicions Espanya reconeix Palestina?
Ho fa amb les fronteres del 1967 i amb Jerusalem Est com a capital. Cisjordània i Gaza haurien d'estar connectades per un corredor i el governant legítim seria l'Autoritat Nacional Palestina. Sánchez incideix en aquest fet per desmarcar-se de Hamas i de l'enfrontament amb Israel.
Una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamas.
A Israel no s'ho han acabat de prendre bé, eh?
No s'ho han pres com una ofensa. De fet, interpreten el gest com una incitació al genocidi jueu, diuen. De fet, apunten cap a Sánchez i també cap a Yolanda Díaz, el ministre d'Exteriors israelià, ha equiparat la líder de Sumar amb el líder suprem iranià i el cap de Hamas a Gaza. El seu homòleg espanyol, José Manuel Álvarez, diu que no vol caure en provocacions.
Nosotros decidimos el momento en el que actuamos. Nunca sobreactuamos. Desde luego no actuamos cuando otros quieren que lo hagamos con provocaciones.
Ara, Jordi, ja podem afirmar, per exemple, que Palestina té oficialment ambaixador a Espanya?
Doncs el fet és que ni el mateix protagonista ho ha confirmat del tot. Husni Abdelwahed, que és el representant de l'autoritat palestina a Espanya, ha explicat que tenen pendent parlar amb el govern espanyol sobre la denominació exacta. Però això sí, ha recordat que ell ja fa anys que va presentar les seves credencials al rei espanyol i que la seva és una ambaixada amb tots els privilegis.
Si fuera simbólico, Israel no habría actuado con esta histeria. Si ha actuado de esta forma es porque sabe que tiene implicancias jurídicas, políticas y prácticas.
Demà a la Moncloa, Sánchez i Álvarez rebran membres del Comitè Ministerial Àrab Islàmic sobre Gaza, inclòs el primer ministre palestí.
Entesos, moltes gràcies, Jordi. Bona nit.
Bona nit.
I Noruega i Irlanda, els altres dos països que des d'avui reconeixen Palestina com a estat, qualifiquen aquest 28 de maig de dia memorable en què s'envia un missatge al món. Vicent Mifsud.
Ho expressava així el primer ministre irlandès Simon Harris, qui apostava per la solució dels dos estats.
Aquest és un moment important. Envia un senyal al món que es poden prendre decisions pràctiques com a país per ajudar a mantenir l'esperança viva de la solució de dos estats. En un moment o en altres, desafortunadament, ho volen enterrar en l'oblit.
El reconeixement d'avui s'hi afegirà Eslovènia. El seu govern té previst aprovar-ho aquest mateix dijous. Malta també ho farà aviat. En canvi, la majoria dels països de la Unió Europea creuen que no és el moment de fer-ho. Fins ara només 6 dels 27 membres ho reconeixien. La República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Bulgària, Polònia i Romania, que van fer el pas al 1988, quan no pertanyien a la Unió i formaven part del Bloc de l'Est.
L'Autoritat Nacional Palestina ha celebrat el reconeixement i veu un impuls a la solució dels dos estats. El president Mahmoud Abbas parla d'una decisió valenta per part d'Espanya, Noruega i Irlanda. Anem cap a Ramallah. Roser Oliver Olivella.
Als carrers de Ramallah, més preocupació pel que passa a Gaza que no pas alegria pel reconeixement de l'estat palestí per part d'Espanya, Irlanda i Noruega. No hi ha hagut cap celebració oficial, però sí un acte organitzat per una associació de suport als presos. Han aprofitat la seva protesta setmanal per convocar diferents representants de la societat palestina i donar les gràcies per aquest gest. No hi han faltat les banderes espanyoles, irlandeses i noruegues. Entre els assistents, l'abat de l'església greco-malquita, Abuna Abdalá Julio.
O pueblo de España, muchas gracias, lo profundo de mon corazón, por el conocimiento de la Palestina. Inshallah, nuestra patria, la Palestina, será en país libre.
També s'han sentit veus que veuen la possibilitat d'acabar amb la violència, com la de Kadura Farés, president del Club de Presoners Palestins.
Hi ha gent que pensa que actuem i lluitem de manera agressiva. Si tenim la sensació que no estem sols, no caldrà cap violència. Entendrem que és qüestió de temps, que el món ens ajudi a aconseguir la nostra llibertat.
En els discursos, crides a que aquest reconeixement no es quedi en un gest purament simbòlic.
Doncs, malgrat els reconeixements internacionals i les ordres del Tribunal Internacional de Justícia perquè freni l'ofensiva a Rafah, l'exèrcit d'Israel continua avançant amb tota la contundència a la ciutat més al sud de Gaza, Vicent.
Segons les autoritats palestines, han matat 21 persones en un nou atac, cosa que Tel Aviv nega. L'exèrcit israelià també apunta ara a un dipòsit d'armes de Hamas com a possible origen de l'incendi que va provocar la mort de 45 civils palestins en un camp de desplaçats. Daniel Hagarin és el portaveu.
Sabem que a l'enclavament que vam atacar només hi havia membres de Hamas. Ara intentem entendre que hi havia l'enclavament del costat. Volem saber si hi havia alguna cosa que va desencadenar l'incendi.
Catalunya nit.
Doncs Dinamarca no s'afegirà, com a mínim no de moment, a Espanya, Irlanda i Noruega a l'hora de reconèixer l'estat palestí. El Parlament danès ha tombat una proposició de llei que ho demanava. Connectem ara amb Copenhagen, on hi ha l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Ignasi Abad. Bona nit, Ignasi.
Bona nit, Manel.
Per què no ha prosperat el reconeixement danès de Palestina?
Doncs mira, perquè no hi havia quòrum, la petició la van fer quatre partits de l'esquerra, sense suports addicionals. La proposta parlamentària es va debatre a l'abril i avui hi ha hagut la votació, que ha tomat la majoria de govern, formada per socialdemòcrates, liberals i moderats, a més d'altres partits de l'ala dretana de la cambra. De tota manera, t'he de dir que les protestes dels universitaris danesos, com ha passat arreu del món contra la guerra a Gaza, sí que han tingut conseqüències. Avui mateix la Universitat de Copenhagen ha comunicat que a partir de demà atura les inversions que havien fet en empreses que col·laboren, segons l'ONU, amb assentaments il·legals de colons jueus a Cisjordània, com ara són Airbnb, Booking i eDreams.
Per tant, també hi ha debat. L'actualitat i la casualitat ens ha fet avui començar parlant de la qüestió de Palestina, però en realitat, Ignasi, ets a Dinamarca seguint la campanya per a les eleccions europees als països nòrdics. Has assistit a un debat entre candidats, tinc entès com ha anat això.
Doncs mira, és curiós que la campanya danesa no consisteix tant en mítings unipartidistes, que també, sinó en petits o grans debats entre els diferents candidats. I he anat a una població als afores de Copenhagen, Egedal, unes 60 persones estaven al públic, entre joves i gent gran, que escoltaven el que havien de dir sis candidats en un centre cívic. Penseu que al Parlament danès hi ha 15 forces polítiques i a les eleccions europees se'n presenten 11, per tant és pràcticament impossible celebrar un debat amb tantes persones, no? Doncs en uns debats com el que he assistit es parlava, per exemple, d'Ucraïna, de l'amenaça russa, i aquí podem sentir, per exemple, el cap de llista dels conservadors, Nils Fleming Hansen.
No, we're not afraid of Russia.
No ens fa por Rússia, però ens fa por el que farà Rússia si guanya Ucraïna. Quin serà el pròxim país que atacaran?
I també s'ha parlat de la transició verda cap a energies netes. El candidat roig-verd Ludwig Goldschmidt critica l'estratègia del govern danès i, de fet, els culpa fins i tot de fomentar l'ascens de l'ultradreta.
Crec que la gent reacciona al fracàs dels polítics a l'hora de donar solucions justes a la transició verda. I mentre els polítics no vulguin invertir en la gent normal i en una transició verda per a tothom, lamentablement veurem la gent reaccionant així en el futur.
Els que són partidaris de fer un cordó sanitari amb l'extrema dreta són els socialliberals. Sentim la candidata Charlotte Burgess, portaveu del partit en afers internacionals.
Estic molt preocupada i crec que els partits liberals democràtics han de ser molt clars amb qui volen cooperar i amb qui no. Sé que els grups d'extrema dreta tindran més influència, però els tres grans grups, socialistes, conservadors i liberals, continuarem sent majoria i depèn de nosaltres. So it's really
up to us. I aquí una curiositat, aquest partit, el social liberal, és en el que es van emmirallar els guionistes de la sèrie Borgen per a la formació de la primera ministra a la ficció, Birgitte Nyborg.
Ah, veus? Doncs sí, això hi afegeix una nota d'interès. Quina serà la teva següent destinació, Ignasi?
Doncs demà encara estic a Copenhagen, he d'anar justament a Borgen, al Parlament danès, i demà mateix pujo, de fet, a Finlàndia, on acabarem aquest viatge pels països nòrdics informant sobre com és la campanya europea aquí.
Molt bé, si Europa gaire més amunt ja no podràs anar, eh? Moltíssimes gràcies, doncs, la següent connexió, per tant, des de Finlàndia. Una abraçada.
Bona nit.
En un minut ens plantarem a un quart d'onze de la nit. Tot aquest conflicte del Pròxim Orient ha entrat de nou de ple en la campanya electoral pels comicis del 9 de juny. Els socialistes catalans treuen pit per aquest gest de suport a Palestina i asseguren que no va en contra de ningú. Des de Santa Coloma de Gramenet, Núria Oriol, bona nit.
Hola, bona nit. Els socialistes catalans flanquegen el govern espanyol de Pedro Sánchez amb el seu pas de reconèixer l'estat palestí. El seu líder, Salvador Illa, diu que sent orgull per un gest necessari.
No és un acto contra nadie, es un acto a favor del respeto a los derechos humanos. Y tiene valor hacer estas cosas prescindiendo de advertencias o de incomodidades. No hay negociación posible. O se defienden o no se defienden.
Paraules en un acte dedicat sobretot a reivindicar les polítiques feministes a la socialdemocràcia en risc si es vota, asseguren la dreta o l'extrema dreta. Laura Ballarín, número 2 del PSC.
Todos los discursos para quitarnos todos estos derechos. Lo hemos visto como Meloni lo primero que ha hecho es quitar el acceso a la píldora abortiva.
Calen més Teresa Rivera i menys Georges Meloni, ha conclòs.
Però també hi ha partits que creuen que el reconeixement de Palestina es queda curt, començant pels socis del PSOE al govern espanyol. El candidat dels Comuns, Jaume Asens, insisteix que cal fer més passos contra l'Estat d'Israel.
Trencar relacions institucionals i comercials, adherir-nos a la demanda que va presentar Sud-àfrica davant de l'acord penal internacional acusant a l'Estat d'Israel de genocidi. Està molt bé les declaracions que ha fet avui Pedro Sánchez, però hem trobat a faltar que fes algun pronunciament sobre el que està passant a Gaza.
Per la seva banda, Irene Montero, candidata de Podem, critica que Sánchez hagi parlat d'Israel com a poble amic.
¿Cómo puede ser que España haya roto relaciones diplomáticas con Argentina por unas declaraciones miserables, repugnantes, y en siete meses de genocidio no hayamos sido capaces de romper las relaciones diplomáticas con Israel? No se puede decir que estás con el pueblo palestino y llamar a Israel, que es un estado genocida, estado amigo. Eso es hipocresía.
Qui també creu que s'ha d'anar més enllà és Esquerra Republicana. De fet, el partit demanarà el trencament d'acords de la Unió Europea amb Israel. Amb tot, els republicans aplaudeixen el gest de l'Estat espanyol. Barcelona, Albert Prat.
La cap de llista d'Esquerra, Diana Riba, ha celebrat que el govern espanyol hagi obert camí i espera que la resta de països prenguin exemple i també reconeguin l'estat palestí.
Esperem que s'ampli una taca d'oli en la resta d'estats membres de la Unió Europea i que fins i tot quan aquest Parlament Europeu es constitueixi i en els propers plens se'n pugui parlar ja d'aquesta solució democràtica al conflicte.
La candidata dels republicans creu que Europa no es pot quedar de braços creuats i ha suggerit als països de la Unió que trenquin relacions amb Israel després de l'atac a un camp de refugiats.
Perquè el que està passant realment ja és injustificable, com vam veure fa dos dies. I recordem que atacar directament espais segurs va contra el dret internacional i això s'ha de denunciar.
Riba ho ha dit en una roda de premsa a l'agència EFE.
Mentrestant, el PP i Ciutadans critiquen Pedro Sánchez per haver reconegut l'estat palestí en plena cursa electoral per a les europees. Escoltem la candidata del PP, Dolors Montserrat, i el de Ciutadans, Jordi Cañas.
No és legítimo, ¿no?, utilizar un asunto tan importante e internacional que tiene que liderar la Unión Europea para fines electorales, para tapar lo que de verdad está pasando en España.
Una vez más, Pedro Sánchez utiliza un tema muy serio simplemente o simple y llanamente por intereses electorales espurios. Esa es la estrategia, la táctica de un presidente sin escrúpulos, sin más principios morales que su propio interés personal.
I d'altra banda, Junts s'endú la campanya a Ginebra per reclamar davant la seu de les Nacions Unides que la Unió Europea no es desentengui pel dret d'autodeterminació de Catalunya. Martí Ferrero.
Junts censura que la Comissió Europea s'hagi rentat les mans amb el conflicte polític entre Catalunya i Espanya amb la cantarella que es tracta d'un afer intern de l'Estat. El cap de llista, Toni Comín, dedicarà, diu, tots els esforços a desmuntar l'argument assegurant que la Carta de Nacions Unides sobre la defensa dels drets humans i polítics també vincula Europa.
Les institucions de Brussel·les es renten les mans com Ponç Pilat quan se'ls hi pregunta per la qüestió de Catalunya. No, la Unió Europea no pot actuar com Ponç Pilat perquè la Unió Europea està vinculada per això. La Unió Europea està vinculada pel marc normatiu de Nacions Unides i això l'obliga a afrontar el conflicte català d'una manera molt diferent de com ho ha fet fins ara.
Desentendre-se'n, adverteix Comín, és incoherent i contrari al dret internacional perquè reconeix el principi d'autodeterminació dels pobles.
I cada dia al Catalunya Nit formulem una pregunta per prendre consciència de com les eleccions europees, que ens poden semblar distants, en realitat ens afecten directament. La d'avui va sobre cotxes.
Quina relació té la Unió Europea amb
el cotxe que condueixes?
Com qualsevol altre producte que està a la venda a la Unió Europea, els cotxes han de seguir les seves homologacions. I aquestes incideixen sobretot en dos aspectes: la seguretat i les emissions contaminants. Pel que fa a la seguretat, just ara hi ha hagut canvis i ens els explica Joan Dalmau, periodista especialitzat en motor del portal cotxes.net.
Ja hi havia coses com, per exemple, els airbags frontals i laterals, l'ABS, que és el sistema antibloqueig de frens, l'ESP, que és el sistema antipatinament de les rodes. Aleshores, a partir d'ara, el que obliga la Unió Europea és a que tots els cotxes portin el sistema de detecció de marxa enrere, és a dir, si ve un cotxe creuat marxa enrere, que el cotxe t'avisi. L'assistent intel·ligent de velocitat, el detector de fatiga, l'avisador de cinturons a les places del darrere, el sistema aquest que t'avisa quan surts del carril, Val? Tot això s'implementa ara, el 6 de juliol del 2024. Per tant, a partir d'aquesta data, tots els cotxes que es venguin a Europa ja ho han de portar.
Pel que fa a les emissions, és també la Unió Europea qui estableix els nivells màxims i a partir d'aquests classifica els cotxes amb les diferents etiquetes mediambientals. I tot i que dins del sector hi ha qui pensa que potser haurà d'allargar el termini, l'última decisió de la Unió sobre emissions és que a partir del 2035 no es podran vendre cotxes dièsel, gasolina o híbrids.
I l'any 2035 és l'any que la Unió Europea ha establert com el moment en què a Europa no es podran vendre vehicles de combustió. Podran continuar circulant els que ja estiguin matriculats, però no se'n podran vendre de nous. Per què? Perquè s'implementarà la prohibició de venda de vehicles que no tinguin emissions zero, que són bàsicament els elèctrics de bateria.
Una decisió que no només afecta els ciutadans, sinó que està canviant tot el sector automobilístic.
És el tema que està marcant la jornada informativament, aquest reconeixement de Palestina per part d'Espanya, a partir d'avui ja oficial. I aquesta és la sintonia d'una última hora. Sotseditor del Catalunya Nit, Sergi Molero, què passa?
Bona nit, Manel. Doncs que el president de Vox, Santiago Abascal, ha visitat avui a Jerusalem el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, li ha expressat el seu suport i li ha advertit que Pedro Sánchez diu no és Espanya. Segons informa el partit d'ultradret en un comunicat, tots dos s'han reunit durant més d'una hora a l'oficina del primer ministre, que ha qualificat d'exemplar la defensa de l'estat d'Israel per part d'Abascal, que ha visitat ja dos cops al país durant la guerra. Recordem que aquesta visita, de la qual a les xarxes socials ja se'n poden veure imatges amb Netanyahu i Abascal, i darrere les banderes d'Israel i d'Espanya, aquesta visita es produeix en un moment de màxima tensió entre els dos països després del reconeixement avui de l'estat palestí per part d'Espanya.
Fotografia, per tant, molt significativa en un dia gens casual, Netanyahu i Abascal junts. 8 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Canviem ara de conflicte.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Atenció a les declaracions del president rus Vladimir Putin, que ha amenaçat amb greus conseqüències als països de l'OTAN en el cas que permetin a Ucraïna fer servir l'armament occidental contra objectius en territori rus. Responia així a unes declaracions del secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la necessitat de permetre aquest ús. Maria Alba Gilabert.
El president ucraïnès ha insistit en diverses ocasions en la necessitat d'obtenir el vistiplau dels seus aliats per fer servir l'armament occidental contra territori rus. El Regne Unit va fer el primer pas i va autoritzar-ho, però els Estats Units, Alemanya, França i la major part dels aliats occidentals els ho han prohibit. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, argumentava així la necessitat de permetre-ho.
Penso que ha arribat el moment de considerar aquestes restriccions, en particular d'acord amb l'evolució cap a una guerra que té lloc al llarg de les fronteres, cosa que els fa fins i tot més difícil defensar-se. Hem de recordar que això no fa que els aliats de l'OTAN siguin part del conflicte.
La resposta del president Putin ha estat aquesta.
Els representants dels països de l'OTAN, especialment Europa, especialment els països petits, haurien de ser conscients amb què estan jugant. Ho haurien de recordar com a països amb territoris petits i densament poblats. I aquest és un factor que haurien de tenir en compte abans de parlar d'atacar el territori rus.
Novetat sobre el cas que afecta la parella de Pedro Sánchez. La Fiscalia Europea analitza si hi ha fons europeus afectats. Recordem, però, que la Guàrdia Civil nega que Begoña Gómez hagi comès cap delicte. És el que recull el sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. El Partit Popular acusa Sánchez d'haver amagat que la seva parella estava investigada des del primer dia. Madrid, Paula Brujats.
El jutge investiga Begoña Gómez per tràfic d'influències i corrupció des d'un primer moment. Segons revela el sumari del cas, ho va acordar 7 dies després de rebre la denúncia de manos límpies i sense ordenar abans diligències per valorar la transcendència d'aquesta denúncia. Tot i això, a dia d'avui encara no l'ha citada a declarar, com és habitual, amb un imputat. El PP i el PSOE se les tenen per la situació processal de la parella de Sánchez. Els populars acusen el president espanyol de mentir.
Lleva Pedro Sánchez mintiendo a los españoles mes y medio. El 24 de abril, cuando vino al Congreso de los Diputados, lo que Pedro Sánchez hizo fue ocultarnos la verdad de la situación judicial de su mujer.
Però el PSOE s'agafa els informes de la Guàrdia Civil que neguen que hi hagi cap delicte per part de Begoña Gómez, ni pel rescat d'Era Europa, ni per l'adjudicació de contractes públics a empresaris col·laboradors seus. Patxi López, portaveu dels socialistes.
Al Partido Popular le ha faltado tiempo para venir aquí y para echar por tierra el trabajo de la Guardia Civil. Es decir, en lugar de estar con las instituciones, en este caso con la UCO, con la Guardia Civil, está también con la ultraderecha y con la acusación de la ultraderecha.
Tot i que la Guàrdia Civil no hi veu delicte, el jutge continua endavant amb aquest cas.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Ara una d'aquelles notícies que serveix d'avís per a tothom. Els bombers confien en tenir controlat l'incendi de Tortosa en les properes hores. En total ha calcinat 86 hectàrees. La hipòtesi amb què es treballa és que l'ha provocat una crema de restes vegetals. Tortosa, Jordi Barranca.
A mitja tarda s'ha pogut donar aquest incendi per estabilitzat i les supervisions són positives. De fet, progressivament el que han fet els bombers és anar retirant efectius per poder donar-lo per controlat en breus. L'objectiu final és tenir-lo extingit en els propers dies. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de Terres de l'Ebre.
Tenim un episodi de risc de cara a l'última hora del dia del dijous, on tindrem una entrada de mestral i ens agradaria tindre'l ja engestit per llavors. En funció de com vagin aquestes dues jornades que venen per davant, el donarem per extingit segurament després de que passi aquest episodi de mestral.
La hipòtesi amb què treballen en aquest cas els agents rurals de la investigació és que una crema de restes vegetals que no complia les mesures preventives hauria provocat aquest incendi. De fet, ja tenen una persona identificada. De les 86 hectàrees cremades, 60 pertanyen a l'espai d'interès natural Serra de Cardoboix.
I a Badalona, nou capítol d'un cas molt tèrbol. Ha mort en l'incendi del seu pis el principal sospitós de l'assassinat del veí de Vic, que van trobar decapitat mesos després de la seva desaparició. Oriol Pujador.
Els bombers han rebut la vista d'aquest incident, d'aquest incendi de matinada. Quan han arribat, les flames ja havien calcinat completament aquest àtic situat al carrer de Granada, a Badalona. Quan hi han entrat, han trobat el cos de l'home sense vida. Aquest veí arrossegava un llarg expedient policial i constantment protagonitzava conflictes amb els veïns. Acumulava acusacions i detencions per delictes greus. Tenia antecedents per robatoris amb violència i també per intents d'assassinat. A més, com deies, era el principal sospitós d'haver decapitat un veí de Vic que va desaparèixer el mes de gener i el cap del qual va ser localitzat als voltants de l'Hospital Can Ruti del municipi.
Els patinets elèctrics hauran de tenir una assegurança obligatòria d'accidents i s'hauran de registrar. Ho ha confirmat avui el govern espanyol, que ha aprovat al Consell de Ministres un projecte de llei amb aquestes noves mesures. Aquesta nova legislació també inclou maquinària agrícola o de construcció que passaran a ser considerats vehicles de motor. Per tant, també hauran de tenir una assegurança obligatòria. Maria Costa, molta gent es deu estar preguntant a partir de quan serà obligatori això.
Doncs sí, la posada en marxa del registre d'aquest tipus de vehicles hauria d'estar enllestida, diuen, abans del 2 de gener del 2026. A partir d'ara, el govern també es dona de coll 6 mesos des de la publicació d'aquesta llei per concretar, això sí, com serà el reglament d'aquestes assegurances obligatòries. Segons el subdirector general de la regulació del Ministeri d'Economia, Javier Castillo, diu que els preus de les assegurances seran més baixos que per la resta de vehicles.
El sistema de valoración de daños personales se va a aplicar igual a una víctima de un patinete que a una víctima de un autobús. Las cuantías mínimas obligatorias de los seguros son diferentes, ¿no? Puesto que el daño que puede producir un camión a 120 km/h pues es muy superior al que puede producir un patinete.
Des de la DGT asseguren que la normativa era una prioritat i que s'adapta a altres països com França o Alemanya.
Segurament que ara ens estan escoltant moltes persones que van en patinet. Per tant, és una notícia d'interès per molta gent. Tu has sortit a buscar propietaris de patinets elèctrics. Què t'han dit? Què en pensen de la normativa?
Doncs mira, la veritat, Manel, és que hi ha hagut una opinió força unànime. Ha costat trobar alguna persona que no hi estigués d'acord, perquè la majoria, per no dir tots els usuaris amb qui hem trobat, i mira que n'hem trobat forces, estaven precisament a favor d'aquesta normativa.
Igual cosa que proteja l'usuari o el vehicle també, me parece correcte.
Molt necessari, perquè cada matí veus les barbaritats que fan alguns usuaris i la veritat és que arriba un punt de perillositat extrem de vegades.
Me parece perfecte.
Bueno, no està malament, perquè suposo que si tens un accident i fas mal a algú, això ha de sortir d'algun lloc.
I alguns, de fet, ja s'ho han plantejat de poder tenir una assegurança i d'altres directament ja han fet els deures.
Soc usuari de patinet, estic assegurat de fa 4 anys o així, més o menys.
Yo lo pensé en algún momento. Después estuve averiguando y no había muchas posibilidades, pero me parece que si es un costo relativamente normal que se puede pagar un seguro anual o una cosa así, yo creo que está muy bien.
De fet, jo és una assegurança que ja tinc i més com estar a la circulació a Barcelona, crec que és important. Ens creuem amb molts peatons i a vegades es poden donar situacions complicades.
Per tant, hi ha molts usuaris, això pot sorprendre, però que no s'esperen a que sigui obligatori, sinó que ara mateix ja tenen aquesta assegurança.
Sí, alguns ens apuntaven que el cost d'aquestes assegurances tampoc és molt desorbitat, per tant, entenen que cal assumir-ho si vols portar un tipus de vehicles com aquests.
Clar, tothom més tranquil. Bé, obligatori, per tant, a partir del gener del 2026. Moltíssimes gràcies, Maria Costa.
Fins ara.
Catalunya nit.
Passa un minut i mig de 2:15 de la nit. La terrassa que es va ensorrar dijous a Palma i que va provocar la mort de 4 persones era il·legal. L'espai no tenia llicència d'activitat ni d'ocupació, s'hi havien fet unes obres i es va esfondrar per excés de pes. Palma, Caterina Carmany.
La terrassa era impracticable i quan va caure hi havia 21 persones, la meitat concentrades en un mateix punt. A més, s'havia enrajolat la primera planta sense tenir llicència i això va sobrecarregar l'estructura. Una estructura antiga de més de 80 anys. Sentim el cap dels bombers de Palma, Eder García.
En esta obra se rellenó con capa de mortero unos 4 o 5 centímetros la cubierta ya existente. Este es parte del sobrepeso y luego el día del accidente se le añadió una afluencia de personas importante, de unas 21. Concretamente había una mesa de 12 comensales a la que se le añadieron los dos camareros y encargado.
El batlle de ciutat insiste que la responsabilitat és dels propietaris.
Bueno, perquè haurien de tenir un funcionari de vora de cada local de 5.000 que hi ha a Palma.
Ara l'informe és en mans de la Fiscalia i de la Policia, que faran les seves investigacions. L'Ajuntament de Palma es personarà si s'obre una causa penal.
Continua pujant el preu de compra d'un habitatge a Catalunya. De mitjana, el metre quadrat s'ha enfilat aquest primer trimestre de l'any fins als 2.265 euros. És el preu més alt des de finals del 2009. Alba Barbosa, bona nit.
Bona nit.
I a Barcelona és on el metre quadrat és més car.
Multiplica per 2 gairebé la mitjana catalana i costa 4.460 euros. Aquestes són dades del Ministeri d'Habitatge que constaten un augment del 3,6% del preu del metre quadrat a Catalunya en l'últim any. A banda de Barcelona, on el metre quadrat costa més, és a Sant Cugat del Vallès, 4.350 euros, ha pujat un 10% l'últim any.
Totes les capitals catalanes, per això passa el mateix, que el preu cap amunt.
Sí, i Lleida és on més puja, un 12%, i se situa gairebé als 1.720 euros de mitjana. Tot i així, és la capital més barata, perquè a Girona, que puja però menys, val 2.520 euros, i a Tarragona gairebé 1.910. Ara bé, a Catalunya no és on es registren els preus més alts. Passen per davant Madrid i les Illes Balears, on el metre quadrat supera de mitjana els 3 3.000 euros. I a l'altre extrem hi ha Extremadura i Castella-La Manxa, que queden per sota dels 1.000 euros.
Molt bé, doncs ara una notícia que potser ho arregla una miqueta, i és que creix la renda disponible dels barcelonins i es redueixen les desigualtats a la ciutat. Estem parlant dels diners que tenen les famílies per gastar o estalviar un cop ja han pagat els impostos. Rafael de Ribot, de quina quantitat parlem?
Són 21.600 euros per càpita de mitjana a Barcelona l'any 2021, que significa un augment de gairebé un 5% segons l'Oficina Municipal de Dades. Si analitzem el mapa de la ciutat, per sobre d'aquesta mitjana hi ha Sarrià-Sant Gervasi, les Corts, l'Eixample i Gràcia, i la resta de districtes hi estan per sota. A la cua se situa Ciutat Vella, però per contra va ser la que va experimentar un creixement més important de gairebé un 10%. Això va ser conseqüència de l'augment dels sous i per l'efecte redistributiu de les prestacions. Per barris, les Tres Torres és on les famílies tenen la renda disponible anual més alta, 37.800 euros per càpita, tot i que va baixar respecte a l'any anterior, igual que a Pedralba i a Sarrià. La renda per càpita més baixa és a Ciutat Meridiana, amb 10.900 euros, però tot i això va augmentar, igual que ho va fer a la Torre Baró, al Raval, al Besòs o a Campaguera.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'Hospital Clínic és el primer d'Europa i el segon del món que fa servir cirurgia robòtica per substituir la vàlvula aòrtica. Aquest sistema d'alta complexitat permet reduir el temps de recuperació i també les complicacions. Jordi Arbat.
Els pacients operats amb aquesta tècnica pionera tenien estenosi de la vàlvula aòrtica del cor, una disfunció que impedeix l'obertura i el tancament d'aquesta vàlvula per bombejar la sang del cor i que acaba provocant la mort. Amb aquesta cirurgia no cal obrir el tòrax i s'aconsegueix que el pacient es recuperi en menys d'un mes. És el cas de la Cati, la segona pacient que es va operar amb aquesta tècnica.
La incisión que tengo yo ahora es una incisión de 4 centímetros y 4 puntitos. Mi recuperación fue una recuperación muy rápida. Estuve un día en la UCI, 2 días en hospital, al tercero ya me enviaron para casa. A los 10 días empecé a recuperarme fantásticamente. En un mes estaba ya haciendo montaña y en 2 meses escalando. Me salvaron la vida y me salvaron todo.
Fins ara, el Clínic ja ha fet una vintena d'intervencions amb aquest sistema.
Moltes gràcies, Jordi. Gran notícia. Fem una petita pausa i quan tornem, Josep Maria Flotats, Rosa Regàs i Marta Vives.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. Va ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
Les pupil·les es dilaten. La freqüència cardíaca augmenta. I sents un impuls irrefrenable. Revoluciona't abans d'accelerar amb els nous A3 Sportback, Allstreet i Sedan. Condueix-los des de 250 euros al mes amb EasyRenting en 36 quotes, assegurança i manteniment inclosos, entrada 9.545 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 30 de juny. Consulta les condicions a Audi Pones, xarxa de concessionaris oficials Audi.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el vot fins al 6 de juny per correu certificat. És totalment gratuït. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
7 i 10, obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guisa, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1.
amb Ricard Ostrell.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades amb Manel Elias.
El Sense Ficció de TV3 estrena el documental Tot assajant flotats, un recorregut per l'ofici teatral de tot un mestre en la matèria.
Amb el pensament enfilar-me la lluna.
Però la dignitat comença amb el fet d'escollir.
Quan vaig veure la primera vegada en flotats, li vaig veure fer el Dom Joan i em vaig quedar espaterrat.
Ha estat un mestre per mi.
Aquest vespre s'ha fet la preestrena a l'Institut Francès de Barcelona amb la presència del mateix Josep Maria Flotats i de l'equip del documental amb qui ha pogut parlar. Marta Vives, bona nit.
Bona nit, Manel.
Marta, què podem veure tot assajant flotats?
Doncs mira, sobretot una classe magistral de teatre que va des de la vocalització a la projecció de la veu, al diafragma, però també passant per la creació del personatge o la importància del decorat. I tot plegat de la mà de Josep Maria Flotats, aquí un equip dirigit per Josep Rubí ha seguit durant els assajos del seu últim muntatge, Voltaire i Rousseau, la disputa que ha suposat el retorn dels escenaris catalans de l'artista 20 anys després. Flotats, Manel ens ha confessat que la idea de tenir un equip seguint-lo no li entusiasmava gaire.
I al començament jo vaig negar-m'hi, vaig dir que no. I no ho entenia, dic sí, perquè jo si tinc una càmera em sentiré espiat mentre treballo. Està prohibida l'entrada. Aleshores, deixar entrar un equip és gent de fora. Però em vam parlar, em van convèncer que s'havia de fer, i vaig dir, val, però jo no us he de veure.
Això Manel ens ho ha dit moments abans que ell veiés per primer cop el documental, un documental que mostra moments de tensió com aquest.
Alguna vegada m'han dit la teva ferida del Nacional. Jo no he tingut mai ferida del Nacional. Estic molt, molt, molt feliç i orgullós del que he viscut i el que he fet.
Tot assajant flotats que compta amb la participació de noms com Josep Maria Pou, Núria Espert, Lloll Bertran o Joan Font repassa la trajectòria de flotats des dels anys de formació a França, on va ser la primera figura de la comèdia francesa fins ara. També parla d'un dels capítols més controvertits, les desavinences de flotats quan era director del TNC amb el conseller Pujals.
Alguna vegada m'han dit la teva ferida del Nacional. Jo no he tingut mai ferida del Nacional. Estic molt, molt, molt feliç i orgullós del que he viscut i el que he fet.
Aquest ja l'havíem sentit, eh?
No era el conseller,
però recordem la història, sí.
Sí, i de fet ell s'ha refermat en aquesta idea una vegada més.
L'embrió del Nacional. Malauradament va passar el que va passar, Teatre Nacional, l'edifici encara és allà, i va crear un esperit de treball, una manera de concebre el treball.
Exigència amb l'ofici i el compromís amb l'espectador, la constatació, Manel, perquè Flotats és història viva del teatre.
Efectivament.
Hola, buenas tardes. Les voy dejando el tiradito con su rocoto de una mayonesa ahumada de palos sarmientos con huevas de arenque y un aguacate. Que lo disfruten.
¿Cuál es el ingrediente principal?
El atún. El atún. Viene de Tarragona, un atún muy fresco, está súper rico. Corte laminado, como le dicen, bueno, le dicen los japoneses, sashimi, es muy laminado, muy fino, y con una mayonesa ahumada, que queda ese toque muy rico.
És la cuina peruana que s'ha situat des de fa un parell de dècades en un lloc preeminent de l'alta gastronomia internacional gràcies a plats com el ceviche, l'anticucho, el tiradito, el llom saltat i begudes com el pisco. A Barcelona hi ha una bona representació de restaurants peruans, per on ha passat Òscar Callau.
Nosaltres n'hem visitat 3. El Llacumán, que ha obert a l'Eixample el 2017, és un dels 70 restaurants que el xef Gastón Acurio gestiona a tot el món a través d'una dotzena de marques. El seu cap de cuina és Tomás de la Paz.
Gastón és un personatge bastante icònic, ¿no?, en el mundo de la gastronomia. És una persona que ha hecho una labor social muy grande en valorizar el pequeño agricultor, del pescador artesanal. Y acá nosotros tenemos la misión de transmitir que la cocina peruana sea una fiesta en sabor, una fiesta en textura, en ambiente.
El Leche de Tigre, obert fa 5 anys a l'Eixample, agafa el nom de la recepta peruana feta a partir del suc sobrant del ceviche. El seu cap de cuina és Dieter Westphalen.
Los platos consagrados son los ceviches, el ceviche tal cual clásico, con ají amarillo, el ají de gallina, el lomo saltado, anticuchos. Es algo que no puede faltar siempre en un restaurante peruano. Claro que cada uno con su estilo y con su matiz.
A la terrassa de l'hotel Grand Hyatt, l'antic Sofia, trobem el Maimanta, un restaurant de disseny sofisticat i amb también cosmopolita que dirige el chef Omar Malpartida.
Bueno, nuestra cocina está influenciada primero por los productos que traemos directamente desde Perú. Eso es nuestra base. Lo que te comerías en Perú es lo que te comerías aquí. Y lo que hacemos es unirlo al mejor producto de proximidad. En este caso, en Barcelona.
El ceviche es, des de l'any passat, patrimoni immaterial de la humanitat i el restaurant Central de Lima és l'actual número 1 de la llista mundial 50 Best.
Arribem a 3:15 de la nit explicant que ja està a la venda el nou llibre de l'escriptora Rosa Regàs, Un llegat, l'aventura de la vida. El publica un cop complerts els 90 anys i surt de les converses que ha tingut amb la periodista Lídia Penelo. L'ha presentat a la seva casa de Llofriu, a Palafrugell, al Baix Empordà, i ha anat la Núria Paraire.
Sota l'ombra d'un xiprer del seu jardí, asseguda en una cadira de rodes que porta un dels seus fills, Rosa Regàs ens ha explicat la satisfacció que sent.
Però un llibre sempre fa gràcia. M'emociona, fa ser bon dia. M'emociona que hi ha gent que pugui veure el meu jardí, que m'agrada tant.
En aquest mateix espai ha estat durant uns 6 mesos conversant amb la periodista Lídia Penelo, que la va convèncer per fer el llibre amb la intenció de plasmar les seves idees alhora que repassen la seva vida.
A vegades ella discutia i deia, però això quina importància té per la gent que ho llegeixi? Home, doncs és un exemple d'un camí de llibertat, de que siguem ferm i apostant pel que realment tu creus que has de fer, doncs poden passar moltes coses. És un exemple de llibertat.
Guanyadora del Premi Nadal i del Planeta, directora de la Biblioteca Nacional, editora i escriptora, Regàs recorda que va decidir que faria el que voldria amb la seva vida quan la seva germana Georgina, a final dels anys 30, va expressar «En mi mano jo».
I arran de la notícia del cautxú contaminant, avui en David Guzmán vol parlar de parcs infantils.
Ahir vam saber que el terra de molts parcs infantils pot ser contaminant. El cautxú evapora components com el plom, l'alumini o l'antimoni, que tenen un grau de toxicitat considerable. El catedràtic de radiologia Nicolás Olea, entrevistat al 324, es preguntava, de veritat era tan dolenta la sorra? La notícia dels contaminants és l'última aportació a la suma de despropòsits d'això que anomenem parcs infantils. De petits tornàvem a casa amb els genolls pelats i amb ferides de guerra després d'haver jugat amb gronxadors i estructures de ferro, que avui no passarien la ITV ni la tercera. I tanmateix eren parcs pensats i concebuts amb un principi rector bàsic, que es diu joc, perquè per redundant que sembli, els parcs es feien per jugar-hi. Ara, en canvi, fa anys que el disseny urbà dels parcs infantils és una barreja de galeria d'art i màrfega de ioga. Una espai perimetrat amb cautxú de coloraines i estructures de plàstic que conviden a qualsevol cosa menys a jugar-hi. Oficialment en diuen zona de jocs, però podria ser una sala qualsevol de la Tate o del Pompidou. No sap si és un parc o l'última obra d'un imitador de Calder. El cas és que, per raons que se m'escapen, a algú li va semblar que plantar-hi espirals de colors que s'entortolliguen era una invitació lúdica i rebutjable, i no ben bé. He vist nens mirant-se aquestes escultures amb l'estupefacció dels micos de 2001 quan es miren al monòlit. Ningú entén com s'hi juga. No es tracta de tornar al 1987, sinó de pensar l'entorn des d'una mirada infantil i un cert esperit enjugassat. Tan dolent és que s'intoxiquin amb el cautxú com que acabin contaminats d'avorriment.
Catalunya nit.
Els seguidors del futbol i del Barça aquesta temporada hauran tingut més alegries amb l'equip femení que no pas amb el masculí. La prova ha estat aquest cap de setmana quan a molts títols hi han afegit el més preuat. Campiones d'Europa és una recompensa per tot l'esforç que hi ha hagut els darrers anys per igualar la visibilitat del futbol femení a la del masculí. Un repte en el qual encara cal seguir treballant segurament, però que hi ha una millora. I avui que tenim aquí l'Anna Ramon, bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
Ja et pots imaginar cap on anirem. No parlarem del Barça concretament, però sí que ens preguntem si a la natura també hi ha aquesta imposició més masculina que femenina, si hi ha aquest domini o si hi ha masclisme a la natura?
A veure, jo estic segura que és així, no tant dins de la natura, sinó en com nosaltres ens la mirem, aquesta natura.
Sí, que això també és una puntualització important. Sí.
Exacte. Per tant, jo el que sí que he fet avui és una mica contribuir a donar visibilitat a les campiones femenines també a través del programa, i per això doncs, he estat buscant animals femella que tenen certes particularitats, no?, o que han fet proeses. Per exemple, he trobat una espècie de formiga que no necessita, de fet, ni els mascles per reproduir-se. És una espècie concreta de la qual només hi ha femelles. Parlo de les formigues de l'espècie Mycocephurus smithii. És una espècie de formiga que viu a l'Amazònia i que prescindeix tant dels mascles com del sexe. I, de fet, doncs, es va publicar un article a una revista d'aquestes prestigioses, no, sí, el Penes, on explicava aquest descobriment. I el que deien aquests investigadors i investigadores és que les formigues el que fan és reproduir-se per clonació. La reina es clona a ella mateixa i va fent formigues femella idèntiques des del punt de vista genètic.
Que poderosa, tu.
Sí. I que egocèntrica, també,
Sí,
imagina't.
Sí.
Doncs bé, per estar-ne segurs, els investigadors el que van fer van ser fer proves genètiques, llavors van veure que aquest ADN era idèntic, però és que, a més, quan les van disseccionar i les van obrir, també van veure que no tenien sistema reproductor, que s'havia anat com degradant,
deteriorant,
fins a desaparèixer.
O sigui, enamorada d'ella mateixa, aquesta
enamorada
formiga,
total,
la força,
d'ella mateixa. Sí. Llavors, això té un avantatge. La natura és sàvia i el que volien aquestes formigues, el que volen és estalviar l'energia que comporta crear mascles, seguint aquesta tècnica que us he explicat, tot i que, d'altra banda, saben que el fet de ser clons l'uns de les altres, doncs, si ve una malaltia o un paràsit, totes poden morir a la vegada perquè són idèntiques i no tenen cap defensa ni diversitat per fer-hi front.
Però prefereixen això que conviure amb mascles. Estic segur que hi ha moltes oients ara mateix que estan pensant, mira, no s'equivoquen.
Sí.
En fi, quines altres femelles t'has trobat que siguin fora de sèrie?
Doncs mira, jo m'he enamorat de l'arpia grossa. La rapinyaire és una de les rapinyaires més grans que existeix i la més forta. Viu també a zones tropicals del sud i de Centroamèrica.
Sí.
I clar, pensem, aquest nom d'arpia, no?
Té molt mala premsa,
Té molt mala premsa. Ve de la mitologia grega de les arpies, que en aquest cas eren uns éssers mitològics, o quedem-nos amb aquesta part, que el que feien era agafar els morts amb les seves potes i endur-se-les cap al cel. Tenien el cos d'àguila i el cap de persona. Doncs bé, aquestes arpies grosses no agafen persones, però el que sí que tenen són unes femelles fora de sèrie. Tenim unes femelles que són més grans que els mascles, per tant, són les protagonistes, diguéssim, són les que tenen aquests rècords. Poden arribar a mesurar 2 metres d'envergadura, és a dir, si obren les ales, no?, de punta a punta tindríem 2 metres, i pesar uns 9 quilos aproximadament.
Impressionant.
Sí, elles, a més, el que poden fer és caçar micos, peresosos o altres ocells de fins a 3 quilos. I com ho fan per matar-los, no? Doncs amb aquestes potes diuen que són tan poderoses, grans com una pota d'os, que el que aconsegueixen és esclafar els ossos de les seves preses només apretant amb les potes.
Ostres, sí, sí. Bueno, potser amb raó no tenen gaire bona premsa les arpies,
Total, sí.
En fi, però molta potència, inqüestionablement. Si viatgem sota del mar, al fons marí, trobaríem també...
Sí, sota del mar també, no ens hem d'oblidar, que sempre tenim aquesta tendència, igual que amb els mascles, tenim tendència a el que ens és més proper, que és la terra.
Exacte, sí.
Per tant, fiquem el cap a sota de l'aigua, viatgem a sota el mar, i allà trobem també un exemple que també ens fa una mica de por, val? Perquè són uns peixos que coneixem, són aquests peixos de les profunditats, que viuen a les zones abissals, que tenen aquella cara de rap, no? I que tenen aquella llanterna que els hi cau per davant. Segur que molts de nosaltres els recordem de reportatges o de llibres. Doncs bé, hi ha unes femelles d'una d'aquestes espècies, concretament les Ceratidaes, que són molt especials. En primer lloc, perquè són capaces de viure en aquestes condicions extremes, amb una profunditat que suporta una pressió difícil de suportar per a qualsevol altre ésser viu. I en segon lloc, perquè en aquest lloc no hi ha llum. I, per tant, doncs, viure a l'obscuritat més absoluta té certs reptes. En aquest cas, trobar parella.
O t'ha d'agradar tot el que es mogui.
Exacte.
I endavant. O sí, complicat.
Doncs mira, elles han evolucionat d'una altra manera, diguéssim. Llavors, el mascle és molt petit, molt petit, molt petit, i el que té és un molt bon sentit de l'olfacte. Llavors, guiat per les feromones de la femella, aquesta olor que desprèn la femella, doncs, quan té la sort de trobar-ne una, s'hi enganxa val? I fa una, com, diguéssim, una mossegada en aquesta femella. Parlem d'un mascle que és molt, molt, molt petit. Comparat amb la femella, seria com una moneda d'euro amb una pilota de futbol, diguéssim, no? Llavors s'hi enganxa i aquesta mossegada segella i es queden enganxats de per vida. No té sistema digestiu aquest mascle perquè també s'atrofia quan s'enganxa la femella i viu depenent d'aquesta femella que el va alimentant fins que ella considera que ha arribat el moment de reproduir-se. Llavors l'absorbeix i es fecunda a ella mateixa amb aquest pobret mascle que, doncs, que l'únic objectiu
fet el seu servei,
que ha fet el seu servei. Correcte, correcte.
Quina paparra o quina simbiosi o no sé com dir-ne, de mascle, sí, sí, una mica sí, pesat, sí. Però bueno.
És un món també de dones, aquest món submarí.
Sí, sí, dominant allà baix de tot. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana que ve amb
fins
més històries.
Que ve.
Catalunya nit.
Digui? Bon dia, li truquem del seu banc. Necessitaríem les seves dades per...
A mi ja no m'enreda ningú.
N'estàs segur?
Cibersegur.
Ja puc tornar a fer continguts per tots vosaltres.
Estàs segura que no et tornaran a robar el perfil?
Cibersegura.
Ara ja puc comprar online sense problemes.
Segur que no et tornaran a estafar?
N'estic cibersegura.
Entra a ciberseguretat.gencat.cat i descobriràs com gaudir amb tranquil·litat del món digital i navegar en plena ciberseguretat. Generalitat de Catalunya.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tots volem una mica més, una mica més, una mica més. Tots volem una mica més, una mica més, una mica més. Tots volem.
Som, eh? No en tenim mai prou. És la tria de la Gemma Puig per explicar-nos el temps que farà demà. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs mira, he triat aquesta cançó de les Migues Isu, que es diu Una mica més, com hem pogut escoltar. I per què una mica més? Doncs perquè tindrem una mica més de calor i una mica més de núvols.
Ah.
Per tant, demà tindrem aquests dos factors. D'una banda, tindrem més núvols que no pas avui, amb molt poques possibilitats de pluja, hi pot haver alguna gota, però sí que tindrem un cel una miqueta més ennuvolat. I les temperatures avui ja s'han enfilat, però demà una mica més. Ni que sigui un parell de graus, però demà doncs tindrem les temperatures, podrien dir les més altes de tota la setmana, eh? Perquè després tornen a baixar una mica. Però sí, doncs aquesta mica més, que com dius, sempre la volem amb tot.
Doncs sí, el termòmetre una mica més amunt i una mica més de núvols. Així serà el dia de demà. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
El tema que ens acompanya a la sortida aquesta setmana és Washing Machine Heart, de Mitski. Ja saps que sempre busquem per acabar persones que hagin tingut un gran dia i malgrat que moltes de les notícies que expliquem als informatius són dures, reconforta també constatar que passen coses bones perquè hi ha gent que les provoca. Tornem demà a les 10.
Hola, soc Sor Lucía Caram i avui és un gran dia perquè l'equip d'oftalmologia del Clínic de Barcelona ha proporcionat revisions oculars a 124 nens i nenes en risc d'exclusió social a través de la campanya Invulnerables amb Visió, que he impulsat de la mà del programa Caixa Pro Infància de la Fundació La Caixa i Natural Optics Group. Els infants que han participat en aquesta jornada provenen de llocs com Manresa, Ripoll, Sant Joan de la Sabadesa, Lleida i Figueres, i per molts d'ells ha estat la primera vegada que assisteixen a una revisió mèdica dels seus ulls. Recordem que aquestes visites són molt necessàries, perquè independentment si presenta símptomes o no, cal fer la revisió, perquè si un nen mai ha vist bé, no sap distingir si el que veu és normal o no, i per tant tampoc ho dirà. A més, una mala visió sovint va lligada a problemes d'autoestima i fracàs escolar. Això sí, quan es corregeix el problema visual, la realitat del nen canvia completament. Per això, des de l'any 2018, hem realitzat 8 jornades de revisions oftalmològiques a diferents centres de Catalunya i esperem fer-ne moltes més. Moltes gràcies i molt bona nit.